els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
Sabeu que el que fem els dilluns és posar la mirada al món i per això ja ens acompanya aquí a l'estudi l'analista i expert en relacions internacionals i també professor associat de relacions internacionals de Blanquerna Universitat, Ramon Llull. Ell és el Manuel Manonelles. Com estàs, Manuel?
Molt bé, encantat d'estar aquí,
tarda.
Com sempre.
Recuperat a la Harke.
Acompanyat.
Oi?
Sí.
La Harke l'havíem perdut, eh?
És que és tan
passat.
Diplomàtic, el Manuel.
Sí. Mira, avui parlarem de diplomàcia. Jo crec que en algun moment sortirà, eh?
Amb una diplomàcia diferent.
Diferent.
Però bueno, la diplomàcia dels regals sempre ha sigut un clàssic.
Un clàssic. Exacte.
No? Temps immemorials.
Escolta, abans d'entrar en matèria, deixa'm preguntar-te això, d'aquesta diplomàcia, que la Harke ja ens va fer, ja va treure la puteta, eh?
Parlant de...
Mai més ben dit.
Exacte.
Per als nostres oients, la setmana passada en parlàvem arran de la notícia del retorn dels tres pandes de Washington a la Xina. És insòlid aquesta pràctica diplomàtica de cedir el teu animal estrella a tercers països?
Insòlit en la història de la Xina, no. Perquè fa molts anys que ho porten fent, no? Llavors, la notícia era doncs, que amb els Estats Units, en un context on les relacions es van refredant, doncs hi ha un cert replegament d'aquesta estesa de pandes arreu del territori dels Estats Units, tot i que hi ha pandes a altres països, no? Però també és cert que s'ha d'entendre que hi va haver en el seu moment un canvi de política i, per tant, penseu que ara tenir uns pandes gegants al teu país significa que tu tens un nivell de relacions amb la Xina molt alt, però els pagues, eh? No venen gratis.
Sí, sí, que era un milió de dòlars?
Més o menys l'any, sí, depèn de si ets més amic o ets menys amic.
Ah, això també depèn.
Però això neix a l'any, crec que és el 84,
sí.
Que hi ha un canvi de política, que és el moment que Deng Xiaoping està fent totes les reformes i necessita divises.
Sí.
I diu, tenen tant èxit els pandes que en traiem de calarons. I, de fet, fins i tot, al principi es llogaven a mesos, no?
Ah.
Llavors algú va dir, home, que era una mica bèstia.
Sí, això és com el que farà el Barça de les palanques.
Exacte.
No? Ho van fer els xinesos
clar,
amb els pandes.
En aquella època, doncs, per exemple, a Los Angeles en van enviar algun durant els Jocs Olímpics i era 50.000 dòlars al mes. Clar, aquella època eren unes divises que anaven molt bé per l'economia xinesa.
Home.
En aquests moments no ho necessita tant, tot i que no regala cap de gratis, tot i diguem-ne, i a més un dels grans reptes de la diplomàcia del panda és el que mengen els pandes.
Bambú.
40 quilos al dia.
Moltíssim.
De bambú fresc.
Aquí el que ens queda més a prop de panda gegant, si no m'equivoco, és el de Madrid. El zoo de Madrid en tenen, no?
Sí, però tampoc són gratis aquests, eh? Ah,
també els paguem entre tots.
Sí, i això no s'ha explicat mai.
I d'on venen aquests,
els sempre
de
la Xina.
Tots són de la Xina.
Sí, sí, els pandes gegants només n'hi ha a la Xina.
Sí.
I, a més, és una espècie endèmica, però tu pensa que a l'època de la Xina imperial no es regalaven pandes, es regalaven pell de panda.
Ui.
Eh? Bueno, sí, però estem parlant d'una altra època.
Sí,
no,
sí.
No, eh? Llavors, a l'època històrica, els Ming i tot això...
Regalaven la pell.
Les pells de panda eren molt buscades perquè eren molt rares.
Sí.
I llavors, el tribut que feien les províncies, precisament, on hi ha els pandes, a l'emperador, era de tant en tant li enviaven una pell de panda.
No fa tanta
època, il·lusió. Que en aquella època hi havia molts més pandes, diguem-ne, cara, i la relació...
Amb... I què deies de que no s'havia explicat de Madrid?
Bueno, és que quan un comença a assabentar-se de com funciona la diplomàcia del panda, jo recordo de quan era jo, perquè arribava el panda aquí i tal, i ens l'havien regalat, i tothom, i sortia allà l'esposa de l'emèrit, allà, fent carantonyes, ningú ens va explicar que es pagava.
Això.
Per tenir el lloguer del panda.
Clar.
I no...
Val, sí. I escolta, hi ha altres eines diplomàtiques d'aquest estil?
Sí, a veure, a Mongòlia, per exemple, un clàssic són els cavalls, però cada vegada és més complicat, no?, perquè com t'emportes el cavall,
bueno, clar.
En aquest sentit, i de fet, amb la diplomàcia del panda, tradicionalment hi ha hagut retorns, és a dir, Estats Units enviava també algun tipus d'animal estrany, etc etc. Però, diguem-ne, els regals formen part de l'essència de la diplomàcia, històricament, des dels temps més remots, no? Una altra cosa és, avui en dia, tota la normativa que hi hagi de registrar, de no registrar els regals, tot això
és
una cosa...
Jo saps que trobo que estaria molt bé, Manuel, fer la diplomàcia del calçot, exportar aquesta tradició, no?, a altres països i després celebrar Doncs això, en països amics, una calçotada, ara cultura. Que comença l'època, no trobes que és una molt bona iniciativa?
És una molt bona iniciativa, soc un gran amant del calçot, però vigilaria molt el calçot.
Ja. Yeah.
No per res.
No, però és brut.
Més que brut, que això també té la seva gràcia, és que si algú s'ofega menjant un calçot, la diplomàcia se'n va fer punyetes.
Tens un problema diplomàtic, clar.
Llavors... És que aquí, clar, llavors... De, aquí podien acusar...
Bueno,
de fet, hi ha un famós llibre de Saramago,
sí.
El viatge de l'elefant, El viatge de l'elefant, que és precisament el relat novel·lat que ell fa d'un regal que va ser d'un elefant que van enviar des d'Àsia, que van regalar al rei de Portugal, i llavors hi ha tot el viatge de l'elefant fins que arriba i tot això, i el pobre, hi ha tota la història d'aquest elefant. Tot això és un clàssic que hi havia en el seu moment, els reis catalans.
I com va acabar, tot bé o no?
Bueno, l'elefant... Bueno, tot acaba com acaba.
Escolta, i si es mor un ospanda, entenc que també és un problema, no? En tota aquesta història de la diplomàcia de l'ospanda, no t'ho vulguis trobar, Raga?
No fa gaire, se'n va morir un als Estats Units i es va haver de fer una comissió bilateral entre Estats Units, tal, i van decidir que no és que estigués maltractat el pobre panda, sinó que estava malalt.
Manuel, però és que la Harky la setmana passada ens explicava com era el tipus d'avió que transportava aquests tres pandes de Washington a la Xina.
I què? Ja m'agradaria viatjar com els pandes, jo, eh?
Bueno, és que tu deies, apuntaves al tema del bambú i era un Boeing 777 que estava totalment decorat, evidentment, tot com les taques dels pandes, i ells anaven en gàbies gegants, que és perfecte perquè era un avió de FedEx, era buit, i duien una tona, cadascú duia una tona de bambú.
Per anar fent.
Ai, clar.
Clar, nosaltres ara estem explicant aquesta diplomàcia, diguéssim.
Com aquells vols de primera classe que tens la teva pròpia habitació.
El mateix.
Que m'han explicat i que no he tocat mai. Digui.
Aquesta diplomàcia dels pandes, però a veure, és aquesta setmana, no?, que s'han de reunir Joe Biden amb Xi Jinping.
Si no tinc mal entès, és dimecres.
És dimecres, no?
I és una reunió important.
I aquesta diplomàcia prèvia és per...
No, de moment els pandes s'han tornat i us han deixat clarament, no som amics. Això és el missatge.
Val.
No som amics. Val. I ara no ho són. I Xi Jinping ha canviat molts torns. I un dels elements de la diplomàcia és que també sigui útil.
Bona aquesta, clar.
Fer veure que som amics quan no ho som tampoc ajuda a res.
Val.
Per tant, un cert replegament pandístic, que ens entenguem, diguem-ne, ajuda a clarificar l'escenari. Perquè si anem jugant al joc de que panda per aquí, panda per allà, i després som... No.
Ara escolta, que no es tornin a fer amics ara la reunió de dimecres, perquè pandes un altre cop cap a Washington, i sí que és veritat que dos vols transoceànics en poques setmanes, sí que pobrets els duria un trasbal.
I a la copa ens ho tomben, diguem-ne.
Ah, veus?
Sí, i eren grans i els pandes, que ho van veure que no tenien gaire esperança de vida. Per cert, donem per tancat ja aquest episodi diplomàtic, o...
Com vulgueu, diguem.
No, perquè un dia més...
No, però el tema dels animals, ja t'ho dic.
Que porta cua.
No, però lleons i tot això. És a dir, el carrer del Lleona de Barcelona és on antigament, molt antigament, la Casa Reial de Catalunya guardava els seus lleons. Tenia una lleonera i allà els tenia.
Ben
que, a més, finançava en part per un impost especial que pagaven els jueus.
Ui!
Perquè s'havia de finançar, perquè menjaven els lleons. Tampoc podies anar tirant gent, no? Però havies de comprar la carn. Doncs clar, aquests lleons no eren criats aquí, sempre eren regals i a vegades a l'hora de fer...
I aquest impost els pagava, dius?
Hi havia un impost especial que pagaven els jueus per mantenir els lleons del rei, diguem-ne. I normalment aquests lleons, el que fos, tipus de feres, doncs venien de regals diplomàtics, doncs quan es feien tractats, etc, per facilitar. Això és un clàssic, hi ha pel·lícules sobre això també.
Que et regalin un lleó, oi? No ho sé.
Home, aquella època el lleó era el símbol de la reialesa, de la força.
Sí, no te'l vulguis trobar.
Ai.
Bueno, tampoc és que el tingués a l'habitació seu, saps?
Al despatx.
I el tenia al carrer Lleona allà, i la gent els anava a veure, els hi encantava. Els elefants és un clàssic, també. També hi va haver un elefant de color blanc que van regalar...
De color blanc?
Sí, que va generar molt... Que en el seu moment el van regalar, crec que un papa, també, que venia de Tailàndia. I hi ha pintures, i surt allà l'elefant blanc... Que després tot el que significa l'elefant blanc, diguem-ne, amb la tradició.
Simbologia, no?
Efectivament. No, els animals han sigut sempre pel punt d'exotisme, també, no? Clar, perquè si regales un periquit o que tothom té un periquit, no té cap tipus.
Això no vesteix gens.
El que vesteix són animals exòtics. En un món tan globalitzat com el nostre, pràcticament ja no queda res d'exòtic, no? Però, en canvi, Austràlia no va regalant coales pel món.
Són
tan cultures diferents.
Totalment. Mira,
ara que els australians poguessin allò un milió a l'any per koala, t'asseguro que d'aquí 4 dies hi ha koalas per tot arreu, eh?
Un dia més, mira, anava a dir, abans de començar, però és que ha donat de sí aquesta diplomàcia. Avui, deixa'm, professor, si us plau, fem aquest mapa mundi parlant d'Israel, perquè avui ens despertàvem amb aquesta notícia de que 40 espanyols atrapats a Gaza creurien el pas de Rafah. Se sap ja si han arribat a Egipte, en quin punt estan,
com estan. Hi ha una certa confusió al respecte, perquè les últimes notícies que tenim, però són del matí, diu que han passat el primer pas, el control de seguretat. Llavors, tampoc és que sigui tan gran aquest pas. Llavors, s'hauria de veure si finalment han aconseguit passar o no. En qualsevol cas, el que és evident, t'ho estic mirant, que no fos que actualitzat, no, això està actualitzat fa estona i no.
On ho estàs? Ho podem saber? És alguna font així?
Em sembla que s'ho està mirant a un diari.
Ah, no, estic mirant a un diari. No.
Un diari.
És que al Manuel li arriben abans les notícies.
Clar,
sí, bueno, però en aquest cas, jo en aquests moments, depèn de qui parli del Ministeri Exterior, no crec que responguin gaire als meus... El que sí que és cert és que aquests últims dies hi ha hagut molt debat sobre com és que els espanyols no surten. Bueno, abans ho comentàvem. I hi ha hagut un enfrontament diplomàtic entre el govern espanyol i el govern israelià aquestes últimes setmanes, arrel de la crisi de Gaza i de Hamas i tot plegat, i doncs, això... Pues, ha tingut el seu preu. És a dir, Israel, a hora de decidir quins nacionals sortien abans, pues, ha decidit els nacionals dels països més amics, i els dels països menys amics els ha deixat pel final. I, de fet, eren més de 40, són 100 i escaig. Per tant, són els
aquest eren els primers, no? El primer grup de 40 eren els primers que s'esperava que avui sortissin. En aquest sentit, Manuel, i ara tu ho apuntaves, el Bares, juntament amb tot el Ministeri d'Exteriors, quin paper està jugant la diplomàcia espanyola, el conflicte RL?
Poca cosa, diguem-ne. Poca cosa. I ara, tampoc és que hi hagi moltes possibilitats de moure fitxa en aquests moments, perquè ni de la diplomàcia americana, ni la diplomàcia francesa, ni la britànica. No. Els xinos estan pensant en pandes i fan veure que no passa res. Per tant, per desgràcia, la diplomàcia no està tenint el pes que hauria de tenir.
I mira que fa unes setmanes apuntaves que Antony Blinken no tenia un paper
destacat. Estats Units la pressió li posa tota, el que passa que Israel de moment li rellisca. Jo crec que amb una manca de visió de futur, perquè si analitzés el que està passant i vegués qui és el que es manifesta, a on, a favor de qui... I clar, tot fa pensar si les universitats de Colòmbia, si la Universitat de Nova York, si les universitats on es forma el futur lideratge dels Estats Units, tens manifestacions massives pro-palestines i manifestacions pro-israelis molt menors, potser que et plantegis les coses d'una altra manera, no? I a més, quan al mig hi ha tot aquest drama de l'hospital, dels que han hagut, però de l'hospital en aquests moments, en un context on està clar que ningú diu realment la veritat, perquè ningú la diu, cap dels dos bàndols diu la veritat, I doncs és molt difícil d'entendre. Hi veu situacions que són realment corprenedores i desesperants.
Mira, perquè... situacions com la que estaves fent referència, Manuel, on aquest punt crític d'aquest conflicte són aquests atacs d'Israel als hospitals de Gaza. De fet, en les últimes hores, el Ministeri de Sanitat de Gaza ha denunciat la mort de més de 30 persones, entre els que s'hi troben 3 bebès prematurs a l'hospital d'Al-Shifa. Al més gran de tota la franja, són objectius habituals en una guerra, als hospitals. Crec que és Benjamin Netanyahu que ha fet unes declaracions aquest mateix matí, bueno, o ahir mateix, no? Que ell era que ha parlat directament d'aquests atacs, no?
Ara,
no
és que el tema està clar. Segons el dret internacional humanitari, els hospitals haurien de ser llocs segurs. Vull dir, atacar un hospital és un crim de guerra, val? A partir d'aquí, és que el problema no només ve, que és gravíssim, dels que ataquen l'hospital, sinó els que fan servir l'hospital per protegir-se. No. I ja tenim casos precedents on Hamas aprofita l'hospital o aprofita els túnels per sota l'hospital. Per tant, Israel està obsessivament dient que sota aquest hospital és on hi ha la base principal de Hamas. La meva qüestió és, encara que això fos veritat, no hi ha una altra manera de fer les coses.
Clar.
És a dir, realment, els nens que estan a les incubadores no hi ha cap manera d'evacuar-los.
Però això també
ara, cosa és, els que els haurien d'evacuar els deixen evacuar del tot o aprofiten, vull dir... La informació, per molt que la intentis cribar, les coses no quadren. Vam tenir el famós atac a l'hospital, doncs l'informe ha demostrat, els informes més seriosos que hi havia sobre aquesta qüestió, ha quedat clar que va ser un error dels propis de Hamas, va ser un coet que se'ls va disparar i que és un drama, però que no hi van haver 500 morts, sinó que al voltant de 100. Però vam estar un parell de una setmana parlant d'aquesta qüestió. A més, aquesta desgràcia, perquè va ser una desgràcia, siguin 100, 500, va ser una desgràcia, això va fer saltar pels aires la visita de Biden, perquè justament va passar quan Biden estava arribant allà, i llavors va fer que no es pogués reunir amb els països àrabs, i llavors la iniciativa diplomàtica va decaure per culpa d'aquesta situació, i per tant, no pot ser que Israel et digui que acaba de deixar allà unes ampolletes amb 300 litres de querosè o de fuel per fer anar l'hospital, i que els altres et diguin no, és que nosaltres necessitem 8.000 o 10.000 al dia. Qui et diu la veritat? Perquè o Israel està fent bé el numeret, o els altres estan... I són uns detalls que com que no acaben de ser verosímils ni els d'un costat ni els de l'altre, et fa molt difícil saber quina és la realitat. No?
Què se sap, Manuel, d'aquests túnels, aquesta xarxa de túnels palestins? És a dir, hi ha certeses de que existeixen?
No, que existeixen... Perdó.
L'altra pregunta que et volia fer, molt breument, és que com valores el fet de que també des de Hamas s'utilitzin escuts humans, en aquest cas de bebès prematurs, per defensar un possible, aquesta possible base de Hamas?
Aquest és el drama. Hamas sempre ho ha fet. Llavors, Hamas, el nivell de preocupació que té pel poble palestí...
Relatiu. No?
És molt relatiu, no? Perquè, és clar, si et poses en una posició nihilista que per defensar-te... Llavors, que hi ha túnels, és evident, se sap, i que n'hi ha molts també, i que això explica en gran part l'atac que es va poder fer en el seu moment, és perquè tot es gestionava des d'aquests túnels, i això ja s'havia vist en casos anteriors, i sembla ser que aquesta xarxa s'ha expandit molt. També estaria bé que Israel, si ho justifica, demostrés més. Ja n'ha ensenyat alguns, però tampoc no els ha ensenyat pas tots, i allà en aquests moments aquella situació és caòtica. Per tant, els túnels existeixen. També t'explica que potser algú s'ha gastat molts més diners fent túnels que millorant la situació dels habitants de la franja. Per tant, tot és d'una complexitat extrema, no? I evidentment que és totalment condemnable l'ús que fa d'escuts humans Hamas, com també és condemnable moltes de les coses que està fent l'exèrcit d'Israel que violen completament el dret internacional humanitari, no?
Bueno,
quan si el que tu defenses que ets la democràcia del territori, quan tu defenses que tu ets el que tens valors, que els altres no tenen valors, quan tu dius que ets l'atacat i tal pel terrorisme, doncs s'haurien de trobar altres maneres. Hi ha organismes internacionals, i el que jo no entenc és per què Israel ha agafat una actitud tan agressiva en contra dels organismes internacionals, presentant-los com enemics, quan recordem coses molt senzilles. Israel existeix per una votació a l'Assemblea General de Nacions Unides. És una votació de l'Assemblea General de Nacions Unides 1948 per la que vol crear l'estat d'Israel. Per tant, hi poden haver els seus més i els seus menys,
sí.
Però jo és que em nego a pensar que no hi pot haver una única organització internacional, una única personalitat, algun tipus d'institució que no pogués, ja no et dic, negociar una pau a la situació actual, perquè és molt complex, fins i tot no et dic ni negociar un alto el foc permanent. Però el mínim de lo mínim de lo mínim de la humanitat s'hauria de poder fer. És a dir, si hi ha nens amb incubadores, s'han de protegir. Si hi ha menors, si hi ha dones embarassades, vull dir, si hi ha gent amb tractament oncològic que hagin d'estar allà al mig dels bombardejos, això no té cap tipus de sentit. Per totes les bandes, pels qui els fan en contra del dret internacional humanitari i pels qui els utilitzen com escuts humans, també en contra del dret internacional humanitari.
Mira, Manuel, ens queden res 5 minuts per arribar al punt de les 5 i justament avui també ens portaves un dels altres tipus de notícies. En aquest cas, ens volies parlar de la intel·ligència artificial. Ho llegíem al The Guardian, diria que és el Regne Unit, la Unió Europea, els Estats Units i la Xina, entre d'altres, han signat una declaració sobre el perill catastròfic de la intel·ligència artificial. Perill catastròfic, són paraules majors. La classe política creus que se sent ara amenaçada per aquesta tecnologia? Per què ara aquest escrit?
A veure, el curiós és que qui ho diu són els mateixos que ho creen. Sí. Perquè tens la classe política, tens els mateixos empresaris que estan tirant endavant aquest mecanisme i se n'adonen que estem en un estadi que va amb una rapidesa que ens pot trobar situacions on l'home, la humanitat, sigui incapaç de controlar la intel·ligència que està creant. No? I per tant, és cert que des de fa uns mesos ja van sortir unes declaracions bastant importants l'estiu passat al respecte, que hi ha una certa també competència sobre el lideratge de la regulació. Als Estats Units hi ha hagut tot un debat, que també es va fer al Congrés i s'ha intentat. Llavors, el món de l'empresa diu que s'ha d'autoregular l'empresa, però tothom té clar, fins i tot en el règim més liberal, que en un cas com aquest doncs, no hi ha marge. No? I el que és interessant és veure com es va fer aquesta reunió a Bletchley Park, sí. Perquè és el famós lloc on l'Alan Turing va... No sé si ho veus la pel·lícula. Sí. És el lloc on ell va estar preparant el primer ordinador per intentar desxifrar la màquina Enigma. Doncs el que va ser interessant és que en una situació com l'actual van ser capaços de posar la mateixa sala i a la mateixa taula la Xina, Estats Units i la Unió Europea. I el Regne Unit, perquè el Regne Unit ja no forma part de la Unió Europea, ara va fent allò que sí, que no. Per tant, el petit punt d'esperança que té, que per un tema com aquests, que tots coincideixen, que té molts perills, tots i que tothom ho veu molt diferent, perquè és molt diferent com veu la Xina l'ús de la intel·ligència artificial pel control de la ciutadania, a la que pugui tenir Estats Units, puguin tenir d'altres, el fet de que hi hagin iniciatives per realment crear mecanismes de regulació i de governança, doncs crec que s'ha de ressaltar.
Home.
En qualsevol cas, és que vagin prou ràpids com perquè els mecanismes serveixin d'alguna cosa. En el moment quan toqui, no?
I ara acabem parlant de Suècia. Ens ambientem de Suècia? Sí, en dos minuts. Mira, sí, va. I és que Suècia, un dels països que havia posat dubtes del tema de l'oficialitat del català a la Unió Europea, pot estrenar, Manuel Harke, finalment el seu diccionari oficial, un diccionari que ha trigat 140 anys a acabar-se.
Sí, 140 anys.
És que els suecs quan s'hi posen. No? Però per mi és interessant, aquesta comparativa, no? Que just en aquest debat, on Suècia per qüestions econòmiques posava el dubte sobre si tocava o no per tocar el català, doncs que és el mateix país en aquests moments, i em sembla molt bé, s'hagi passat 140 anys amb una quantitat de recursos i de persones per fer el seu superdiccionari de 39 volums, 33.000 pàgines, etc, doncs demostra que la llengua també importa i que els estats hi posen un cert
punt. No, i això també et demostra, no?, que és un país que es pensa bé les coses.
Sí, se les pensen.
Això del català els hi va venir una mica de nou i va dir, ostres, espereu-vos que això ens ho hem de pensar bé.
Exacte, perquè nosaltres necessitem 140 anys, no? Un dels problemes que té trigar 140 anys a fer un diccionari és que ara hem de començar la revisió dels primers volums.
Mare meva!
Perquè, esclar, els primers volums els van fer a finals del segle XIX i falten 10.000 paraules, no? Perquè, per exemple, posant un exemple, diu al·lèrgia. Al·lèrgia que va entrar al suec als anys 20 del segle passat no està a la A, perquè l'A, el volum de l'A va sortir el 1893, no? Per tant, és un diccionari molt complet, però no del tot actualitzat.
Vaja.
Potser amb la intel·ligència artificial, en una setmana l'acaben, eh?
Sí, també t'ho dic. Això és veritat. I no sé si vols apuntar alguna cosa de dimecres i dijous, ja tornar cap aquí. Debat d'investidura, Pedro Sánchez.
Ah, bueno.
A les 12, comença dimecres a les 12.
Jo com a afectat espero que vagi bé, diguem-ne. I que es pugui aplicar la llei d'amnistia, diguem-ne.
Bueno, a veure, que també és ara... Hi ha hagut aquest increment de seguretat, diguéssim, a tot el que és al voltant del Congrés dels Diputats perquè no passi allò del Capitoli, recordem-ho, als Estats Units, amb Donald Trump, però veurem com evoluciona tot. Això tindrem president dijous, si tot va com ha d'anar.
És que el manual de resistència ho pot tot.
Ho pot tot. Ai, Manuel, gràcies. Analista i expert en relacions internacionals, també professor associat de relacions internacionals de Blanquerna Universitat Ramon Llull. Com sempre és un plaer tenir-te els dilluns cada 15 dies aquí al Fabricació Pròpia.
El plaer és meu.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estat.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.